Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bon vespre tingueu. Avui és 1 d'abril, encetem un nou mes, el quart de 2021. Ja sé que sona tòpic, però que de pressa que passa el temps, eh? En pandèmia o sense, en un tres i no res, veiem com l'any avança inexorable. I el que no avança és la millora de la pandèmia. No discutirem aquí sobre les raons d'això, però caldria fer una profunda reflexió. El que passa és que no tota la gent té el cervell prou desenvolupat per fer-la, molt em temo. I hi ha situacions també que no acabo d'entendre. Però bé, és igual, estem aquí per parlar d'òpera, així que comencem ja amb el que us hem preparat per avui. Música.
Thank you.
Hem sentit la sinfonia, o sigui, l'obertura a la italiana, és a dir, en tres parts, ràpida, lenta, ràpida, de l'òpera Siroe re di Persia, de Johann Adolf Hasse. Era la versió de l'harmonia Atenea sota la direcció de Georges Petru, amb instruments de l'època. Aquesta òpera de Hasse, drama per música en tres actes, fou creada en base a un llibret de l'omnipresent Metastasio, un dels molts que el famós llibretista romà, instal·lat després a Viena, va escriure sobre temes històrics o pseudohistòrics d'ambientació grega, persa o romana. En aquest cas, ja ho diu clarament el títol, persa. Siroe re di Persia, de Hasse, es va estrenar el dia 2 de maig de 1733 en el Teatro Malvezzi de Bologna. Si bé anys a venir, el compositor la va refer i va estrenar aquesta segona versió el 3 d'agost de 1763 en l'Opernhaus am Zwinger de Dresden, a motiu de la celebració de l'onomàstica d'August III, rei de Polònia i elector de Saxònia, per al qual treballava el compositor. El llibret de Metastasio fou versionat en 35 ocasions, sent la de Hasse la que feia el número 10 des de la primera, que fou la de Leonardo Vinci, estrenada a Venècia el 1725. Siroe fou el tercer llibret del prolífic Metastasio i el va crear abans d'anar a Viena, mentre encara residia a la seva Roma natal. Sentim, si us sembla, un altre fragment de l'òpera.
Oh, no!
Era l'àrea de l'acte primer de Siroe de Hasse o Placido il mare lusinghi la sponda, una àrea del personatge de l'Odice, amb una coloratura exacerbada, extrema, diria jo. Era la veu de la soprano russa Julia Lesneva. Avui, estimats amics i amigues oients, com que és el primer programa del mes, farem el que venim fent últimament, que és presentar-vos una òpera prou desconeguda per a tots nosaltres. En aquest cas hem triat Hasse com a compositor i val a dir que va ser molt prolífic i podria haver estat una altra de les moltes òperes seves, però he escollit Siroe re di Pèrsia perquè disposem d'un enregistrament excel·lent de la Deca fet a Atenes el juliol de 2014, és a dir que és força nou. Intervenen els següents artistes. El tenor Juan Sancho és Cosroe, rei de Pèrsia. El contratenor Max Emanuel Chencik és Siroe, fill primogènit de Cosroe. El també contratenor Franco Fagioli és Medarse, segon fill del rei. La mezzo Mary Ellen Nesi és Emira, princesa de Cambaia, disfressada d'home sota el nom d'Idaspe i Amanda Siroe, típic embolic metastasià, La soprano Julia Lesneva és Laodice, que estima Siroe i germana d'Arase, general persa i amic de Siroe, interpretat per la soprano Lauren Snuffer. L'orquestra és, ja ho hem dit, l'Harmonia Atenea i el director George Petru. En definitiva, un repartiment jove i brillant amb figures de primera línia. Per cert, aquest enregistrament presenta la versió de Dresden de l'any 1763.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Io so vivere.
Esgombra de l'ànima tutto il timore és una ària del segon acte, a càrrec de Mira, també amb força coloratura, però potser no tan extremada com la de l'ària que hem sentit abans. Anem a parlar del compositor Johann Adolf Hasse, un dels noms més importants de l'òpera del segle XVIII. Imprescindible, diria jo, per bé que avui en dia el tenim molt oblidat, clarament de forma injusta. Hasse representa la baula que va del barroc cap al classicisme, ja que la seva llarga carrera li va permetre compondre en els dos estils, barroc en començar, clàssic al final. Diríem que té una lògica, ja que Hasse era 14 anys més jove que Händel, el gran barroc, i 15 més gran que Gluck, el gran clàssic. Johann Adolf Hasse va néixer el 25 de març de 1699, o potser un o dos dies abans, ja que sembla que aquesta data és la del seu bateig, a Bergedorf, molt a prop d'Hamburg, tant que avui en dia forma part d'aquesta ciutat. A la seva família eren músics i havien servit com organistes d'església durant tres generacions, així que les primeres nocions de música les va rebre del seu pare. Posseïdor d'una bonica veu de tenor, va destacar aviat en el cant i el 1718 entra a formar part de la companyia de l'òpera en Gansemarkt, l'òpera d'Hamburg, on manava el compositor Reinhard Kaiser. El 1719 obté un lloc com a cantant a la cort ducal de Brunsvic, on també exerceix de compositor, i el 1721 estrena la seva primera òpera, Antíoco, en la que, a més, hi canta. L'òpera obté un gran èxit i el duc l'envia a Itàlia per tal que es perfeccioni com a compositor. I així el 1722 arriba a Nàpols per estudiar amb Nicola Porpora, amb qui mai es va entendre bé, i per això hi va estar poc temps, però també es va fer amic d'Alessandro Scarlatti, gràcies al qual va obtenir el seu primer encàrrec a Itàlia, la serenata Marc Antonio e Cleopatra, estrenada el 1725 a casa d'un ric napolità. Per cert, aquesta és l'única obra de Hasse que jo he pogut gaudir en viu a l'Auditori de Barcelona farà uns 2 anys i mig. Ho he explicat en diverses ocasions. El paper de Marc Antoni, masculí, l'interpretava una dona, la contralt Victoria Tesi, àlies La Moreta, mentre que el de Cleopatra, femení, anava a càrrec d'un home, el castrat Carlo Broschi, àlies Farinelli. Fa riure, oi que sí?
Ah, tu solo, tu solo. Oh, editor, mi fai di diranno. Tu sì, sì, mi fai di diranno.
Ara hem aprofitat per sentir aquesta àrea del segon acte, Tu di pietà mi spogli, a càrrec del personatge de Cosroe. L'èxit de la serenata li va valer molts encàrrecs a Nàpols fins al 1729 i el 1730 estrena en el Teatro San Giovanni Grisostomo de Venècia, en ple carnaval, Artaserse, la seva primera òpera sobre un llibret de Metastasio amb Farinelli de protagonista. Aquesta és una mostra de la seva popularitat que s'havia estès força per Itàlia, on era conegut com il caro Sassone, l'estimat saxó. El mateix any de 1730 es casa amb la famosa soprano Faustina Bordoni. Recordeu el programa 427 de fa només 5 setmanes? Ella en fou una de les protagonistes. I el mateix any és nomenat Kapellmeister de la cort de Dresden, on arriba el gener de 1731, i el 13 de setembre d'aquell any estrena la capital saxona, la que avui en dia podem considerar com la seva òpera més famosa, Cleòfide, també sobre llibret de Metastasio, encara que força retocat. Sembla que per aquella època va fer una bona amistat amb Johann Sebastian Bach, i l'elector August II, que també era rei de Polònia, li va confirmar el títol de Kapellmeister de les dues corts, la reial de Polònia i l'electoral de Saxònia. Aquesta feina, però, li deixava llibertat per viatjar a fi i efecte de dirigir les estrenes d'òperes seves fora de Dresden. Així va crear Catone in Utica el 1731 a Turí, Caio Fabrizio el 1732 a Roma, Demetrio i Euristeo el mateix any a Venècia, i Sipile a Nàpols també el 1732 i el 1733 aquest Siroe re di Persia a Bologna. El 1733 mor el seu patró, el rei elector, i com que la cort va guardar un any de dol, Hasse fou autoritzat a romandre a l'estranger durant aquest temps i no torna a Dresden fins al 1734. Però del 1735 al 1737 el tornem a trobar a Itàlia, sobretot a Nàpols. Tu pensa che tu sei, oh, 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 oh. Fra dubbi affetti miei és una ària, encara de l'acte segon de Siroe, a càrrec del protagonista que dona nom a l'òpera. El setembre de 1735 estrena Tito Vespasiano, la seva versió de la Clemenza di Tito, també un llibret de Metastasio, a Pesaro. Entre el 1737 i el 1738 va compondre 5 òperes per estrenar a Dresden, però quan la cort va marxar a Polònia, Hasse i la seva dona van tornar a Venècia, on eren molt populars. Recordem que ella era veneciana. Del 1740 al 1744 fou el període més llarg que van passar a la capital saxona, estrenant diverses òperes, sempre prolífic, entre elles Didone Abbandonata. L'home va continuar viatjant entre Itàlia i Saxònia. Sembla que mai en tenia prou d'anar amunt i avall. El desembre de 1745 va visitar la cort del rei de Prússia, Frederic II, dit el Gran, que era un competent intèrpret de flauta. Hasse va aprofitar per escriure-li força música per a aquest instrument. El 1747, Pórpora és anomenat Kapellmeister a Dresden, però Hasse, recordeu que fou el seu antic alumne i que mai van tenir una bona relació, fou promocionat a Oberkapellmeister, per sobre. Les relacions entre els dos compositors no varen millorar, al contrari, i Pórpora va tocar el dos el 1752. Mentrestant, Hasse seguia amb la seva vida nòmada. Venècia, Múnich, Dresden, Bayreuth, altra vegada Dresden, i viatja a París el 1750 amb motiu del casament de la princesa saxona Maria Josepa amb el Delfí de França. Didone Abbandonata fou presentada a la capital francesa. El mateix any va presentar el seu darrer oratori, la conversió de Sant Agustí, a la capella del Palau de Dresden, sobre llibret de Maria Antònia de Baviera, l'esposa de l'hereu de Saxònia. Aquesta obra fou molt representada durant el segle XVIII en moltes ciutats europees. El 1751 fou l'any de la retirada de Faustina Bordoni dels escenaris, però Hasse va continuar actiu, estrenant òperes sense parar durant la dècada següent. I ara ens prenem uns minuts per sentir música, d'acord?
Oh,
Ja de l'acte tercer del Siroe, «Se il caro figlio vede in periglio», una altra ària de l'Odice. El 1756 va esclatar la Guerra dels Set Anys i la cor es va traslladar a Varsovia, més lluny del teatre d'operacions. Hasse se'n va anar a Itàlia, estrenant sobretot a Nàpols, i només anava a la capital polonesa per supervisar produccions de les seves òperes. I del 1760 al 1762 es va instal·lar a Viena. Acabada la guerra, torna a Dresden el 1763, trobant bona part de la seva casa destruïda i l'aparell musical de la cort arruïnat. Tot i amb això, van muntar la producció de la segona versió del Siroe, estrenada, com hem dit, el 3 d'agost. Però el rei elector August III va morir només dos mesos després, el 5 d'octubre. El successor, l'elector Frederic Christian, només el va sobreviure uns altres dos mesos, però va tenir temps de decidir que els elaborats espectacles musicals de la cort eren superflus i va acomiadar Hasse i Faustina, que encara cobrava com a virtuosa de càmera. Els hi van pagar dos anys de sou, però no els hi van concedir una pensió, realment una mala jugada després de més de 30 anys de servei. El matrimoni Hasse es va instal·lar seguidament a Viena, on hi romandrien gairebé una dècada. A la capital imperial va continuar produint òperes, que també es donaven a conèixer a Nàpols amb gran èxit. Es va convertir en el compositor favorit de l'emperadriu Maria Teresa, gairebé actuant de facto com el Kapellmeister de la cort. El novembre de 1768 va estrenar Piramo e Tisbe, intermezzo tràgic en dos actes. Hasse ja tenia 69 anys i amb aquesta obra es volia retirar. Ja li tocava, no? Després d'haver compost una setantena d'òperes, a part de nombrosa música sacra i també sinfònica. Es mereixia descansar. Però la pesada de Maria Teresa encara el va empènyer a compondre una última òpera. I aquesta fou Ruggiero, que es va estrenar a Milà en el Teatre Reggio Ducale, el precursor de la Scala, el 16 d'octubre de 1771, amb llibret de Metastasio, que també va ser el seu darrer, com a part de les festivitats pel casament de l'arxiduc Ferran, un dels nombrosos fills de la prolífica emperadriu, amb Maria Beatrice d'Este, hereva del ducat de Mòdena.
Oh.
L'Alma a Goder prepara és una ària a càrrec del personatge d'Arase. La resulta que Milà, Hasse, que ja tenia 72 anys, a les seves indubtables habilitats com a músic hi va afegir unes evidents dots profètiques. Per què ho dic, això? Doncs perquè és quan va tenir lloc la famosa història, que diu que quan l'endemà, 17 d'octubre, es va estrenar l'altra òpera de les festes, que no era altra que la pastoral Ascanio in Alba, composta per un noiet de només 15 anys, anomenat Wolfgang Amadeus Mozart, Hasse, que hi va assistir, va dir: "Aquest noi farà que ens oblidin a tots." Visió profètica no li va faltar gens ni mica. Això es diu que va passar. E, si non è vero, è ben trovato. Hasse va aprofitar la seva estada a Viena per estrenyer la seva amistat amb Metastasio. El tàndem Hasse-Metastasio era representatiu de l'antiga època, front a la reforma del duo Gluck-Calzabigi. El fet és que el nostre compositor d'avui va ser immensament popular durant el segle XVIII, un dels més importants, per caure immediatament en l'oblit més profund després de la seva mort. Oblit que podríem dir que encara dura avui en dia, per bé que hi ha enregistraments i alguna cosa es fa de tant en tant. Per mi, un oblit totalment injust, com tants d'altres en la història de l'òpera. Veient ell mateix per on anaven els trets dels nous temps, el 1773 va deixar Viena per instal·lar-se a Venècia, la ciutat natal de la seva esposa. Allà va continuar component música sacra i també dedicant-se a l'ensenyament. Faustina va morir el novembre de 1781 i ell la va sobreviure 2 anys més, morint a la ciutat dels Canals, el 16 de desembre de 1783, a la venerable edat de 84 anys, insòlita per l'època. Metastasio, el seu gran amic, havia mort l'any abans a la mateixa edat.
Oh!
Aquesta ària de factura elegantíssima era «Se l'amor tuo mi rendi», cantada per Siroe. Siroe Redi Persia fou, en la seva versió de 1763, la darrera de les obres de Hasse presentada a Dresden. En ella es poden notar les principals característiques del seu estil: elegància, sentit de la melodia i lirisme. I ara expliquem-ne l'argument. Acte primer. La trama té lloc en el segle VII a la ciutat de Ctesifonte, capital de l'imperi persa. El rei Cosroes convoca els seus dos fills, Siroe i Medarce, per tal d'escollir successor. Emira, filla del rei de Cambaia, la família del qual ha estat massacrada per Cosroes, s'ha infiltrat, disfressada d'home, sota el nom d'Hidaspe, i s'ha guanyat la confiança del rei. Siroe, el fill gran d'aquest, estima Emira i és l'únic que coneix la seva secreta identitat, però ha promès callar. El seu germà Medarce és un covard i un incompetent, però té el favor del pare. Quan Emira veu que Siroe no l'ajudarà a venjar-se, doncs és fidel al seu pare, conspira alimentant les esperances de Laodice, que estima Siroe, no corresposta, però és estimada al seu torn pel rei. Com que Siroe la rebutja de nou, Laodice, per despit, l'acusa falsament davant del rei d'assetjament sexual. Medarce aprofita l'ocasió per acusar també el seu germà, aquest cop de traïció. Siroe ho ha sentit tot i, donant la cara, atura de moment amb dues acusacions. I ara sentirem més música, l'ària Torrente Cresciuto per Torbida Piena, del personatge de Medarce, que és l'únic que ens quedava encara per conèixer. Un altre exemple de coloratura, aquest cop per un cantant masculí.
Fra l'are d'estate, più la bella.
Acte segon. Siroe perdona Laodice i li demana que només estimi Cosroe. Ell mateix, però, està dividit entre el seu amor per Emira i la lleialtat al seu pare, a qui no pot obertament advertir de l'amenaça que suposa aquesta degut a la seva promesa de mantenir la boca tancada. Decidint que només la mort pot alliberar-lo del seu turment, agafa l'espasa decidit a matar-se en presència d'Emira, que, recordem, està disfressada d'home sota el nom d'Hidaspe. De sobte apareix Cosroe, que es pensa que el seu fill amenaçava la vida de l'estranger. Siroe, sense escapatòria, aprofita per declarar-se culpable i així enfrontar-se a la mort. Acte tercer. Cosroe intenta persuadir el seu fill que reveli la veritat i fins i tot li promet la mà de Laodice, però davant l'obstinat silenci de Siroe decideix condemnar-lo a mort, seguint el consell de Medarce. L'única reacció de Siroe és de passar-li a Emira barra i d'Aspe la responsabilitat de què dir-li a Laodice, davant la qual la travestida es presenta com a admirador seu. El general Arace, germà de Laodice i amic de Siroe, per la seva banda, pretén seguir les ordres del rei de matar el seu hereu, però en lloc d'això l'allibera i el porta armat davant tothom i davant el poble revoltat que l'aclama com a legítim hereu. Emira revela la seva veritable identitat i fa un últim intent de matar Cosroe. Però Siroe ho evita. Medarce i Laodice confessen les seves culpes i demanen també el perdó per al fidel príncep. Tothom és perdonat i Cosroe abdica en el seu primogènit, a qui concedeix també la mà d'Emira. El típic final de l'òpera sèrie del segle XVIII amb llibret de Metastasio, un desenvolupament de la història molt d'estrès pels personatges, sobretot els bons, i final feliç, happy end. I sentim, si us sembla, precisament el final de Siroe Redipersia de Hasse. Com totes les òperes de l'època, acaba en un breu cor, que no és tal, ja que són òperes sense cor, sinó el conjunt de tots els solistes. I suoi nemici affetti. I aquí, estimats amics i amigues oients, acabem la novena edició de la sèrie Anem a Descobrir, amb òperes sempre molt poc conegudes. I d'aquí a 7 dies, un nou programa. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.